Ràdio Estel.
Jo, pecador i bisbe, em confesso de somiar en l'església vestida només d'evangeli i sandàlia. Pere Casal d'Àliga. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Aquest cap de setmana, el president de la Generalitat, Artur Mas, i el líder socialista Pere Navarro han tancat un acord per tirar endavant el macrocomplex d'hotels, casinos i botigues al Tarragonès. El que es desprèn dels mitjans de comunicació només pot que transmetre bones sensacions. Un gran projecte de país, esdevenir líders mundials en el sector turístic i un total de 4.700 milions d'inversió i de 17.000 llocs de treball. Però davant d'aquestes dades tan optimistes i sabent que haurem de veure com progressa tot plegat, jo mantinc les meves reserves. És per això que em pregunto si el projecte compleix realment les lleis de la prosperitat universal. Perquè em costa entendre que la riquesa veritable pugui venir d'una activitat com ho és el joc, que tan sovint genera addiccions i dependències, que tan fàcilment pot passar del divertiment a la desgràcia, que té tanta facilitat per moure les emocions més grolleres de la condició humana. D'altra banda, a mi em resulta més satisfactori exportar al món la riquesa cultural i paisatgística del nostre país que no pas un model de negoci turístic basat en l'impuls i en el consum compulsiu. Cal reconèixer que la presentació del BCN World es veu impecable i està cuidada fins al darrer detall. Fins i tot es destaca que el projecte es desenvoluparà basant-se en les bones pràctiques, però alguns punts aixequen certes sospites. El primer de tots és que es modifiquin les lleis pel gust d'uns pocs. Per exemple, que els impostos dels beneficiaris del joc baixin del 55 al 10%, que és potser la que més ha donat la volta. O el que em crida encara més l'atenció és que una part dels beneficis dels casinos es destinaran a fons socials que, entre d'altres coses, lluitaran per combatre la ludopatia. I penso ja, segur. Com si una companyia de tabac destinés una part dels seus ingressos a combatre el tabaquisme o el càncer de pulmó. Tot plegat sospites, moltes sospites, que no sigui una macrooperació de maquillatge per col·locar-nos al projecte i poder fer calés amb facilitat i rapidesa a costa de les addiccions dels altres. El temps ho dirà.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Evidentment, veurem com va progressant tot plegat aquest macrocomplex. Tot just estem al principi d'aquesta història. Avui marxarem cap a São Félix d'Araguaia, al Mato Grosso, al Brasil. Ens visita Eduard Fernández, qui fa de bisbe Pere Casal d'Àliga, la minissèrie de TV3 Descalç sobre la Terra Vermella. Es va estrenar la setmana passada, els dies 24 i 25, en hora de prime time, i avui coneixerem alguna de les qüestions, algun dels secrets del rodatge d'aquella minissèrie o pel·lícula. Amb Suamini Danda estarà aquí amb nosaltres d'aquí una estona. Parlarem de com gestionar l'estrès. També ens posarem en contacte telefònic amb el Sergi Prana. De fet, ja el tenim gairebé a l'altre costat del fil telefònic. Ell és l'organitzador de la Fira Vallgorguina Natural que se celebra aquest cap de setmana, dies 5 i 6 d'abril, allà, en aquesta població, a Vallgorguina, i també el Punt de Llum amb l'Enric Tintoré al final del programa per concloure i a moda de reflexió. Com bé saps, nosaltres som el Jordi Carretero a les vies de so i Joan Ortiz i Serra qui us parla. Aquest és el programa número 26, el compromís ciutadà número 26, un espai radiofònic sobre la nova consciència social pel canvi de paradigma que, a més, fa anàlisi crítica del sistema, però sobretot que ofereix alternatives tantes com pot i més. I, a més, promou una idea, la defensa, que és per canviar el món, cal que comencem a canviar nosaltres primer. Som un programa microfinançat per la ciutadania al preu d'un euro mensual, una quantitat que pots donar-nos a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. I, evidentment, ens trobaràs també al Facebook, ens trobaràs al Twitter i a la nostra pàgina web de referència, que és periodismeiconsciencia.org. I, com us dèiem, aquest cap de setmana hi ha una cita a Vallgorguina, a la Fira Vallgorguina Natural, que organitza el Sergi Prana, a qui saludem. Sergi, bona tarda. Ens costa, no?, comunicar amb el Sergi Prana. Doncs fem una cosa, si no, podem saludar a la Suamini Danda, que també la tenim. Tenim el Sergi? Sí, doncs el saludem. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Atenció, cap de setmana que ve, 5 i 6 d'abril. Agafem el cotxe i ens en anem cap a la zona del Montseny, sense arribar a prop de Sant Celoni, comarques encara de la província de Barcelona, i allà a Vallgorguina se celebra Vallgorguina Natural. Què és això? Va, no ho sé, per això hem trucat en el Sergi Prana, que és qui ens ho explicarà amb detall. Com estàs, primer de tot?
Molt bé, Joan, agraït de la possibilitat de poder difusionar, de poder fer saber que aquest cap de setmana a Vallgorguina tenim aquesta fira.
Sí.
I bueno, amb el que volem promoure la salut i el benestar, intentar facilitar una mica les eines i l'estímul i l'entusiasme perquè, bueno, poder-ne treballar amb aquesta consciència i aquesta evolució del ser que volem, doncs anem a posar una mica la nostra part i intentar apropar això a tothom.
Escolta'm, jo he dit Vallgorguina, ho he situat més o menys bé, no? Va per allà, no, la cosa?
Vallgorguina està al Parc Natural del Montnegre Corredor, a la carretera que hi ha entre Arenys de Munt i Sant Celoni. Doncs ben, allà al ben mig està aquest preciós poblet ben bonic, que, bueno, ens trobarem un cap de setmana ple d'activitats.
Explica'ns què és el que teniu preparat.
Sí, bueno, mira, hi ha diversos programes. Tenim el programa d'adults, en el que va orientat a les conferències. Hi ha algunes activitats pràctiques, com el Qigong i el Pilates. Després parlem una mica de sexualitat de l'ànima, parlem dels beneficis de l'aigua de mar, la consciència en el present, parlarem de bioneuroemoció, parlem de paraules de pau, de premregat, energia dels animals i sanació emocional. Parlem d'energia en joia, amb la Maria José, que també ens portarà aquest tema.
Tot això són noms de conferències, no?
Són noms de conferències,
digues,
sí.
Digues.
El diumenge tindrem Ashtanga Yoga, Shakti Dance, visualitzacions. Parlarem de la perspectiva amb el Sergio Ramos, canalitzador, des de quina perspectiva hi ha de la Terra, no? Swami Nidanda, que ja coneixeu aquí en el programa.
La Swami Nidanda, ja ho sabem, que vindrà a
xerrar. Ens parlarà de l'art d'equilibrar les nostres tensions.
Això a quina hora serà?
Swami Nidanda a la 1:30 del diumenge.
Diumenge a la 1:30, quarts de dues, eh?
Sí, sí.
Digues. Parlareu de l'Enneagrama, també, n'hem parlat aquí, amb el Borja Vilaseca.
Aquí vindrà el Ferran Cardona amb l'Enneagrama, amb el Josep Cribillers i la Sandra Rodríguez. Parlarem d'un model d'habitar, bioconstrucció.
Imagina't, eh?
I amb un servidor com tu, el Joan Ortiz, que ens parlarà de periodisme i consciència.
Ah, sí, és veritat.
Ens parlarà del poder de la paraula.
Sí, senyor, el poder transformador, una mica la filosofia que hi ha darrere d'aquest programa, però en la vessant més filosòfica, i em sembla que podrà sorprendre unes quantes persones, eh? Podrà sorprendre.
N'estic convençut. La veritat és que és un programa supercontent, un programa superinteressant per venir a escoltar-lo.
És tot gratuït, no?
Són totes les conferències, són totes gratuïtes.
Sí.
A més, també durant el dia tindrem un programa musical, música en viu, música en directe, amb un grupet de noiets, convivències per adolescents, va tocar de la Salamandra de Vallgorguina, el grup Subac, Verònica Reusi, tot això és música meditativa, Snat Yogavan, Osam, Manish, Reta, i a l'església el dissabte tindrem una actuació dels Muom, és una coral de cants harmònics, i el diumenge tindrem a Shaman Laika, que també és un grup de música meditativa. Això vol dir que el so també és una part molt important de la fira. El so, entenem que és una... Bueno, és el so és sanador. I entrem en una vibració de benestar també. Per tant, és part molt important també de la fira. I també ho tindrem per aquí.
Tot plegat bastant interessant. Hi haurà una mica de lloc on poder menjar, alimentar-se,
sí,
i tot això, no?
Sí, tindrem un espai habilitat amb la part d'alimentació i nutrició. Tindrem diversos llocs en el que podrem menjar. A més, tindrem unes taules i unes cadires que estarà propens de l'escenari, per tant, serà uns àpats amenitzats també.
De l'escenari vols dir que n'hi haurà només un on es faran les xerrades i les actuacions musicals, o serà diferent on es farà...
Són diferents els espais, sí. Les conferències van a un lloc i l'escenari serà en un altre. I també volem destacar això, no? El programa familiar que tenim també, ben farcit de coses superinteressants, en el que tenim la música, els contes, estaran presents. Tindrem alguna conferència també amb la Diana, per exemple, que ens parlarà de la importància del joc com a aprenentatge.
Del joc.
Del joc, sí, sí.
Sí.
Amics per la Pau, d'aquí de Palau Tordera, que ens portaran també activitats adaptades a tothom. Parlarem amb la Maria i la Vicky, parlarem de juguem vivint, aprenem jugant, també.
Sí.
Farem una mica de ioga, dibuix teràpia, jocs i dansa,
Déu-n'hi-do, Sergi, això és
titelles,
molt
vull dir, està tot realment...
Sí. Molt bastant... complet. Això et porta molt temps, preparar-ho, no? Us porta molt
bueno,
temps o no?
Perquè
hem dit, el Sergi és un dels organitzadors, no?, d'aquesta activitat. Digues,
sí,
digues.
És molt elaborat perquè vols que les coses surtin bé i això requereix de molts detalls, de coses que a simple vista no es veuran, però al darrere, doncs,
clar,
bueno, són hores de dedicació que fem la mar de gust i contents.
Quant de temps treballeu amb aquest? Només amb aquesta edició, per exemple, que està tot un any treballant-la?
Estàs tot l'any, perquè has d'anar a veure els artesans, vas a veure aquestes activitats que vols portar cap aquí, treballes amb terapeutes... Vull dir, és un seguiment anual de la gent que tu vols que vingui, doncs gent que tu hagis vist què és el que fan per poder portar i que sapiguis el que portes.
Mm-hmm.
Però després exclusivament vull dir, amb la fira, que ja estàs amb el programa, que estàs amb la logística, amb la difusió... Bueno, són 3 mesos ben complerts, vull dir que havent fet tota la feina anterior de tenir doncs, els contactes ja una mica per fer, no?
Uh-huh.
Bueno, és elaborat, però trobo que val la pena, hi ha molt de missatge aquí a la fira,
ja es nota.
Escolta'm, hi ha molta gent que està darrere també col·laborant d'alguna manera, vull dir que és una qüestió que estem supercontents, que ens sentim molt recolzats per tota la gent que any rere any hi estan venint i estan participant. I, bueno, i d'alguna manera és una família que va creixent, no? amb un vincle comú, no?
Està clar.
Que és el de servir i transmetre.
Això, em sembla que t'estan trucant, Sergi.
Sí.
Això serà tot el poble mateix? Es veurà pel mig del centre del poble?
Sí, ho tenim ubicat just en el mig del poble, que hi ha un poliesportiu amb tots els annexes.
Ah, això serà amb un poliesportiu, eh?
Hi ha una part que és el poliesportiu,
sí.
El que passa és que es fa gran, hi ha un pàrquing, hi ha un carrer paral·lel a la carretera, hi ha un parc infantil, vull dir, hi ha diversos llocs en els que tindrem separat per sectors,
uh-huh.
I la veritat és que és una fira molt acollidora, els 4 anys anteriors ha sigut molt, molt especial, ha sigut molt, molt divertit i sobretot molt interessant, no? Estem arribant a portar gent que realment té coses... realment interessants per dir, no?
Uh-huh.
Així que des d'aquí convidem a que la gent aquest cap de setmana, 5 i 6 d'abril, pugui venir a Vallgorguina. Està destinat a tothom, als nens petits i als nens de més edat, així que és una fira familiar, és una fira amb un fons d'intentar estimular la salut i la consciència amb aquesta salut.
Uh-huh.
I esperem que sigui... Estem molt contents per la rebuda de l'any passat, per tant, estem molt, molt entusiasmats.
Queda clar, Sergi. Sergi Prana, un dels organitzadors, o podríem dir l'ànima, d'aquesta fira de Vallgorguina Natural, aquest dissabte i diumenge 5 i 6 d'abril a la població de Vallgorguina. Gràcies, Sergi. Una abraçada i molts èxits, eh?
Gràcies a vosaltres.
I ens hi trobem llavors, eh? Ens hi trobem llavors, eh?
Ens veiem allà. Allà us estarem esperant a tots.
Que vagi bé, una abraçada.
Una abraçada ben gran. Gràcies,
adeu,
Joan.
Adéu-siau.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
L'altre que hi serà, estic pensant, és la sua minidanda, eh? En fi, recordeu que aquest és un programa, el Compromís Ciutadà, que està microfinançat per la ciutadania al preu de només un euro mensual, que el podeu fer entrant a teaming.net/elcompromisciutadà, teaming acabat amb ing.net/elcompromisciutadà, totes aquelles persones doncs, que creieu en un programa d'aquestes característiques, que promou la nova consciència, el canvi de paradigma i que, a més, defensa la idea de que el canvi vindrà a partir del canvi individual de cadascú, doncs ajudeu-nos a poder existir a través d'aquest euro, que evidentment es pot començar a donar en el moment en el que un vol, i quan un vol, doncs també pot deixar de donar-lo. I ara sí, parlem de les tres amb la Suamini Danda, que ens acompanya. Seu aquí, a costa del micròfon, Suamini, i ens hi posem. Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Suamini Danda.
Thank you.
banda, l'Organització Mundial de la Salut defineix l'estrès com el conjunt de reaccions fisiològiques que prepara l'organisme per l'acció. Ui, anem superpreparats per l'acció, em sembla a mi.
Avui toca parlar de l'estrès, sembla, oi? L'estrès famós, la...
Sí, sisplau, parlem de l'estrès i dona'ns alguna indicació, algun remei casolà per treure'ns el dalt damunt, digues.
Bé, jo més que res volia que ens prenguéssim consciència de que l'estrès és algo més familiar del que ens podem pensar. No només és l'estrès de l'executiu o de la persona que en moments de la seva vida diu estic estressat o passo estrès, sinó que, com diu l'Organització Mundial de la Salut, és una sèrie de reaccions fisiològiques, és a dir, que fa el nostre cos per adaptar-se als canvis. I aquests canvis poden ser positius, és a dir, per exemple, doncs una maternitat o un matrimoni o una mudança de casa, que necessita un aport extra d'energia. És que és maca, la naturalesa, perquè al cap i a la fi som energia. I bueno, doncs totes aquestes situacions requereixen que el nostre organisme es prepari, faci una sèrie de reaccions per poder assumir aquests canvis. I poden ser més negatius, com pot ser doncs, una malaltia, la mort d'algun ésser estimat, també ens pot crear estrès. De fet, hi ha una taula de nivells d'estrès que si va sumant tots estem bastant afectats, perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes causes d'estrès. Repeteixo, tant positiu com negatiu, és a dir, tant de situacions agradables i festives per entendre'ns com per altres, no? Aleshores, doncs bé, si diuen que, i és ben bé així, que el nostre organisme es prepara, doncs tu imagina't, es prepara per l'acció. L'estrès primari, el més primitiu, era quan t'apareixia un lleó a la selva i havies de plantar a córrer. I llavors, doncs, és una situació d'estrès, és a dir, de tensió, no? Què fa la naturalesa en aquests casos? Doncs portar molta sang als músculs perquè tinguin força per córrer, que el cor vagi molt de pressa, oxigena molt bé, molt ràpid, i què deixa de fer? Digues.
I si se't fa un nus a l'estómac, t'has de donar cops a l'estómac. Que això, jo segueixo una secció que fan per ràdio d'una tal Suaminiranda que a vegades explica coses així, digues.
Però per què se't fa aquest nus a l'estómac?
Sí, ens ho vas explicar. Sí.
Ah, vale. Doncs per això, exactament. Doncs aquest estrès, que ara ja no tenim les causes del lleó que ens amenaça, però sí que ens sentim amenaçats en molts moments, doncs ja perquè sigui que potser ens treuen de la feina o perquè no podem pagar la hipoteca o perquè mil coses. És a dir, que l'amenaça no és tan salvatge com vam parlar aquell dia, sinó que és potser més psicològica, però el nostre cos reacciona igual. Les mateixes reaccions, el cor anirà més de pressa, tindràs la digestió, com vam dir, doncs, el nus a l'estómac, aturada, pràcticament aturada. Jo què sé, et suaran les mans, tindràs mals de cap, hi ha moltes reaccions de l'estrès, no? Tant poden ser físiques com psicològiques, pots entrar en un estat de decaïment, resultes de l'excés d'activitat que t'esgota, no? Perquè normalment els estressos que patim nosaltres són molt continuats, és a dir, no són puntuals, no són d'un moment i ja està, se solucionen, sinó que es mantenen en el temps, i aquests són els més esgotadors, esgoten l'energia de la persona. Bé, llavors, davant d'una situació d'estrès, el ioga proposa dues coses. Bàsicament, doncs, quan tu et sents els músculs, la musculatura tensa, és a dir, amb una energia concentrada, que no s'ha acabat d'alliberar perquè no has apretat a córrer, doncs fer un estirament d'aquests músculs. L'estirar-los és com l'efecte esponja que diem, no? L'estires i els relaxes i llavors es renova. I aquella energia mal empleada comença a circular una altra vegada. És a dir, que es posa en moviment i deixa de fer-te mal, perquè la contractura és com una energia estancada que et fa molt mal. I després un altre dels remeis, a part d'allargar els músculs, d'estirar-los, per això són tan interessants els estiraments del ioga, a part és la respiració també, és a dir, de fer una respiració que torni a la regularitat tot el sistema que s'ha activat innecessàriament o que ens ha semblat que s'havia d'activar però que no feia realment falta, però que allà estan les hormones donant-li força, no? I aquietar-lo només es pot fer gràcies a la respiració. És a dir, si tu aconsegueixes respirar serenament, ja veuràs que tot aquest sistema hormonal que t'estava activant l'organisme es torna a la calma. I finalment, un tercer pas seria canviar la nostra actitud, abandonant les presses, deixant-nos espais, temps per nosaltres, que no és poca cosa, i sobretot no abandonar mai la meditació. És aquest suport del nostre ser interior. I jo penso que amb tot això, és a dir, amb situacions d'estrès, si aconsegueixes estirar una miqueta la musculatura, i això pots fer anant en un momentet al lavabo a la feina. No cal que esperis anar a un gimnàs, sinó ho pots fer en qualsevol moment. I bueno, doncs, simplement fent uns estiraments, ja, si per instint ja veus que badalles i que t'estires i fas mandres, doncs ja és una forma d'alliberar tensió. Una altra és la respiració, perquè quedi bueno, una mica les pautes que fem servir en ioga, tornar la respiració a la calma. Això sembla fàcil, però per una persona que no està basada en regular la seva respiració no és tan fàcil. L'altre dia vam fer un curs de respiració al nostre ashram i era fins i tot difícil saber quan inspiraves, quan agafaves aire i quan el treies. I jo pensava, mare meva, que poc connectats estem amb el nostre cos, que hi ha persona que no sap quan està agafant aire i quan està traient-lo. És ben simple. Doncs clar, parlar d'un control de la respiració és una miqueta més complexa, però tot és fàcil si s'intenta de fer i al final sortirà. I finalment, doncs, el pensament positiu. No cal donar tantes voltes, moltes vegades, i això s'aprèn trobant els espais, arriscant-se a no fer res, com dèiem parlant del retir, no? Arriscant-se una estona a no fer res. I diràs, perdo el temps, no, és invertir-lo. Segur que el guanyaràs.
Moltes gràcies, Saminidanda.
Gràcies a vosaltres.
A veure què diuen els nostres oients, a veure si es desestressen una mica, si és que estan estressats. Fins la setmana que ve, no?
Sempre queda el recurs dels cops a l'estómac, eh?
Molt bé, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.
I després de parlar amb la Swaminidanda, toca l'espai de l'entrevista. Avui ens visita l'actor Eduard Fernández, qui s'ha posat a la pell del bisbe Pere Casaldàliga a la minissèrie o pel·lícula. Em sembla que aquest és un dubte que encara no s'ha acabat d'aclarir, de TV3, que és Descalç sobre la Terra Vermella. Eduard Fernández, bona tarda.
Hola, què hi ha? Bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Compromís Ciutadà.
Un plaer.
Ens portes un tema, no?, de Maria Bethània.
Sí, em veu dir... Sé que ho deia alguna cançó per relacionar el Pere, Brasil i tal, i una cançó que m'ha agradat sempre, de sempre, molt abans de conèixer el Pere Casaldàliga, que era Maria Bethània. Maria Bethània m'agrada molt.
I aquest tema...
I aquest disc concretament molt, i aquest m'agrada molt, i no sé què diu, em sembla molt emotiu tot la cançó i que evoca una cosa que m'emociona molt, i em dona la sensació que diu alguna cosa molt maco, però potser diu un horror. Vull dir, no sé el que diu.
L'escoltem?
Sí.
I a veure què tal, es diu Mergullo.
Mergullo, que tampoc sé què vol dir.
El meu orgull potser no...
Sembla, no? A mi també m'ho sembla, però no ho sé,
Tampoc en sé de punt.
Bueno, mentre escoltem podem mirar-ho aquí.
Ho podem mirar. Mergullo, de Maria Bethània, som-hi.
No exato momento, no exato instante em que nós mergulhamos, é preciso entender que não estamos somente matando nossa fome na paixão, pois o suor que escorre não seca, não morre, não pode e nem deve nunca ser em vão. São memórias de doce e de sal, nosso bem, nosso mal, gotas de recordação. E é importante que nos conheçamos a fundo e saibamos quanto nos necessitamos, pois aqui eis o fim e o começo, a dor e a alegria, eis a noite, eis o dia. É a primeira vez, é de novo outra vez, sem ser novamente. É o passado somado ao presente, colorindo o futuro que tanto buscamos.
que é o princípio de tudo, batendo com força em nossos corações. E é importante que nós dois saibamos que a vida está mais que nunca em nossas mãos. E assim, nessa hora devemos despir o que seja vaidade, o que seja orgulho, e do modo mais franco de ser, vamos juntos no nosso mergulho. Por favor, compreendamos que é o princípio de tudo, batendo com força em nossos corações. E é importante que nós dois saibamos que a vida está mais que nunca em nossas mãos. E assim, nessa hora devemos despir o que seja vaidade, o que seja orgulho, e do modo mais franco de ser, vamos juntos no nosso mergulho.
Maria Bethània, amb orgullo. Sembla que... M'he estat buscant.
M'he estat buscant.
Sembla que diu alguna cosa maca, no?
Diu alguna la cosa lletra? Bastant maca, em sembla, sí. Però i, bastant, no... i bastant adient parlant de Casal d'Àliga, també.
Però no acabem de trobar el significat de la paraula mergullo.
Mergullo, aquí diu buceo, no sé jo, fonèticament no sona molt bé, Google, però bueno, busquem-li la poesia.
El traductor de Google és el que diu.
Sí.
Tinc el tràiler de la pel·lícula preparat. El posem, no?, per sí. Anar entrant en sintonia, no?
Eminència, no sé què hi faig, aquí. No tinc problemes de fe.
No és la seva fe el que volem sotmetre a examen, sinó la seva actitud, la disciplina. Ha viscut 20 anys al Brasil.
Li dono gràcies a Déu per haver-me enviat. Què més podria desitjar a la vida?
No s'ho agafin malament, però per mi que no tenen ni idea d'on es fiquen. Sao Fèlix és la fi del món. La fi del món.
A partir d'aquí comença la faceta. Més de 300.000 hectàrees. De tant en tant, l'Armandau envia els seus pistolers.
Si deixo que algú s'instal·li dins les meves terres, després no sabré com fer-lo fora.
He sentit dir que busquessin per la missió de Sant Fèlix. I m'agradaria que comptés amb mi.
Són els voluntaris de Campines, però vinc conscient de tot arreu.
Carlos! Para Casal d'Àliga.
Hem de denunciar la situació d'esclavatge dels peons, la persecució dels indis.
La conferència episcopal ha decidit no publicar el teu manifest.
No acceptaré mai les lleis que converteixen el poble en ramat i el govern en carnisser.
Com et dius?
Josué.
Flàvia!
Rep l'Evangeli i anuncia la paraula de Déu amb fidelitat i constància.
És conscient que les seves paraules i les seves accions han estat utilitzades pel comunisme.
No he pensat mai que l'Església potser ha estat utilitzada pel capitalisme.
Aquesta terra pertany a la fazenda Dona Isabel.
La pròxima bola serà per tu!
Ara entenc la seva idea de progrés.
A vostè el que li toca és dir missa, confessar, batejar i enterrar morts.
Vau venir a Sant Fèlix per canviar les coses. Fes el que calgui, però canvia-les. Com m'has canviat a mi.
Han mogut la tanca i ocupar les nostres terres.
Estan arribant!
Només us demano una mica de calma. La violència no és la solució.
Vull de casa entrada, amb els que n'hi sol. Vull lluny dels possibles.
Mans al cap, mans al cap.
És un assumpte de la meva consciència, no diré res.
Ens amenaça? No sap que està parlant amb el bisbe de Sao Fèlix?
Si m'acusen de subversiu, els diré que sí, ho sóc. Perquè a partir d'avui, i per sempre, viuré amb lluita pel meu poble.
Caram, promet això, eh? Avui ens acompanya el compromís ciutadà, l'Eduard Fernández, l'alter ego de Pere Casal d'Àliga en aquesta minissèrie o pel·lícula. Què és minissèrie o pel·lícula? No ho sé.
Això són títols que els hi busquen per vendre les coses. És el mateix. En tot cas, és una pel·lícula en dues parts, o el que li diuen ara minissèrie, que és una sèrie curta, que són dues pel·lícules. El Pere Casal d'Àliga també ho diria així. Les coses són molt simples. Cadascú que ho vengui com vol.
Descalç sobre la Terra Vermella, l'autor, el protagonista, Eduard Fernández, com deia. I a mi em fa la sensació, després d'haver anat, d'haver-te seguit amb altres entrevistes, d'haver-te llegit en algun diari, que t'ha canviat bastant, no?, interpretar aquest paper.
Sí, és una cosa que vull anar al tanto, que no...
A veure...
És a dir, no s'ha d'anar... No, sí, sí, francament sí, és de debò, és així, és tal qual, és així de simple i de maco. Tot i que mai m'agradaria aprofitar res del Pere en benefici propi, vull dir, oh, això m'ha canviat la vida, tal... En tot cas, és un orgull, és un plaer, i és com bastant lògic que interpretant a Pere Casaldàliga, perquè deia un gran actor, amic meu i director també francès, hi ha papers, i els papers grans, ja sigui Shakespeare, ja sigui Beckett, o sigui Pere Casaldàliga, quan un actor l'interpreta, t'hi has de capbussar, t'has de remengar, i per tant t'hi has de comprometre personalment. Hi ha un moment en què la línia divisòria entre l'actor i la persona no existeix, deixa de ser, i t'hi has de comprometre personalment. És l'única manera d'enfrontar un paper tan gran com aquest. No? Per tant, és natural que si t'enfrontes personalment i obres totes les comportes i les defenses que tens, t'entri a dintre. No? En el cas de Pere Casaldàliga, que és un personatge tan extremadament positiu, no? En cas de fer el diable, diguem-ne, també t'hauries d'implicar personalment, no? Però t'hauries de posar al tanto, no?, a l'acabar. En aquest cas, no. Pots deixar les comportes obertes i pots deixar que t'entri fins al més profund de tu mateix, que serà en benefici propi.
Mm-hmm. I com es prepara un personatge? Perquè, clar, Pere Casaldàliga tu l'interpretes quan fa 40 anys, no?, més o menys. I, en canvi, ell ara en té, em sembla, en té 86 o 87,
sí,
no?
Sí.
I llavors, com pots prendre les
referències?
Era diferent,
sí. Bueno, jo tenia imatges d'ell, quan ell tenia 40 anys.
Però en vídeo o en foto?
En vídeo i en foto.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. En vídeo, a entrevistes que tenia a Brasil. I tenia també entrevistes de ràdio d'ell. Llavors les tenia gravades en un iPod que portava sempre, un iPod Carbassa, que encara el tinc, que tinc tota la música que tinc, i allà vaig posar entrevistes que havia fet aquí a Catalunya, no?, des d'allà de Brasil. Llavors tenia com el to de veu, el to, la cadència. Llavors, igual que el músic es posa el diapasón, no?, l'orella per saber quin és el la,
sí.
Jo em posava el Pere Casaldàliga i dic, espera un momentet, costava concentrar-se de vegades, són moltes hores de rodatge, i feia molta calor. I la calor, quan
és... Diuen que és un dels estats més calorosos o el que més,
sí, a Brasil. Sí, i quan és tanta la calor, el més fotut que et passa al final ja és que t'impedeix pensar.
No saps ni on estàs.
No saps ni on estàs i t'importa tot bastant poc. I ja. Com jo tenia la consciència de que això volia fer-ho bé per respecte, sobretot, a les causes de Pere Casaldàliga, que al final és ell mateix, doncs tenia clar, diu, Eduard, has de fer allò que havies pensat. Junt amb l'Oriol Ferrer, el director, que vam treballar molt, molt a prop, molt, molt de debò i molt amb el cor tots dos i sabent què fèiem, doncs em posava en la seva veu i era com un recordatori i m'entrava dintre el Pere.
Què deia la seva veu?
Deia una vegada, en una de les entrevistes, que a mi una cosa que em tenia fascinat del Pere Casaldàliga, que jo mai ho havia entès, és que ell tenia voluntat de màrtir. Dic, hòstia, això és molt fort. Des d'algú que té la religiositat o el catolicisme, diguem-ne, el cristianisme, com una mica lluny, tot i que amb una vena molt propera per part de ma mare, que és profundament cristiana, m'he perdut.
El martiri.
Llavors, em quedava molt lluny això del martiri. Dic, hòstia, home, què vol dir això del martiri? A poc a poc ho he anat entenent, em sembla, ho he anat acceptant, sobretot, i em sembla que només algú que tingui la voluntat de màrtir pot enfrontar-se a la mort tan obertament. Només algú es posa en risc la seva vida pels altres si té una voluntat de màrtir. En tot cas, al tenir la voluntat de màrtir, pot enfrontar la mort obertament, no? I pot, per tant, donar la seva vida pels altres, no? Què deia? Deia una de les coses...
Sí, els amics de no sé on, de Barbastre, no?, van tenir un martiri molt bonic, molt de la primera època.
Que dic, hòstia, Pere, què vols dir un martiri molt bonic? Allà se m'acudia Jean Genet o Antonin Artaud, que també eren molt, molt lúcids i bastant més autodestructius, en aquest cas.
No, bonic i de primera època, de la primera
molt bonic,
època.
Molt de la primera època.
Bueno, sí, sí. Està bé. Te n'hi vas allà abans de començar el rodatge, força abans,
sí.
O no?
I vaig fer una visita primer, uns mesos abans, vaig estar 15 dies, per olorar allò, perquè em van...
Perdona, estem parlant del 2012, no?
Sí.
O no?
Sí. Sí.
O sigui, és que clar, és que ara estem... Que estem ara, abril, gairebé abril de 2014.
Sí, fa un any i mig vam rodar-ho i vaig anar-hi, doncs, com fa dos anys. Mig any abans vaig anar-hi, una visita de 15 dies, per olorar allò, per conèixer el Pere, per començar a entrar en matèria. I després vaig anar-hi un mes abans, gairebé, de rodar, i vam estar dos mesos allà, o sigui, vaig estar uns tres mesos allà. I llavors vaig estar molt a prop del Pere, tot el que vaig poder... El Pere no va llegir mai el guió, no va anar mai a rodatge, tot i que vam... El rodatge es podia haver fet a molts llocs, no calia que fos a Sant Fèlix d'Araguaia. Al final vam rodar a Sant Fèlix d'Araguaia i tot i així el Pere no va venir mai a rodatge. No per orgull, ni per, sinó tot el contrari. Dir, no, no, és que no, no, si vaig al rodatge no us deixaré treballar. Sempre dir, això no va ser així, aquest no estava aquí, això no ho pot dir així, no us deixaré treballar. I no va anar ni mai.
I va complir la paraula.
Sí, el Pere és radical. Una de les coses que recordo del Pere, que són tantíssimes i que em produeixen una profunda i sincera emoció, és...
Has de ser radical a la vida.
I... Entenent el radical des del Pere Casaldàliga, no? Però és molt maco que pot semblar un contrasentit parlant d'algú tan religiós, tan extremadament religiós i cristià com el Pere, que et digui, s'ha de ser radical.
I t'hi has tornat o no amb aquest últim any i mig, dos?
Bastant, sí? És el que era i absolutament més en positiu. Que abans podia ser més autodestructiu, podia tenir-me menys respecte per mi mateix. He anat aprenent què és el respecte per mi mateix i, per tant, després pels altres. I anar treballant.
Punt d'inflexió, doncs. Punt d'inflexió.
Sí, absolutament.
Sí. Recordes quan te'l vas trobar per primer cop o no? Bé, clar, m'imagino que deuries anar-hi molt empapat, no?, de Pere Casaldàliga.
Sí, vaig anar molt empapat. Però després passa una cosa amb el Pere Casaldàliga. O sigui, el Pere Casaldàliga és una figura major, com deia. Em sembla que és les coses més precises que es poden dir. És una figura major, deia el Paulo Gabriel, que és un dels capellans que està amb ell, no? Jo ho dic i sembla broma, però que, evidentment, que aquesta la meva professió m'ha fet el regal més gran que em podia fer i que em farà. Perquè no hi ha un personatge més gran. Pot ser un personatge tan gran? Potser sí. Més no. Vull dir, em sembla que el Pere Casaldàliga ha fet el mateix que Jesucrist, però és menys famós. Em sembla que, bàsicament, l'actitud, els fets i la manera d'encarar-ho, la manera de passar la seva ideologia, les seves creences, les seves causes, la manera d'argumentar, és impecable i d'una estilització en quant a precisió absoluta. El primer cop,
te'n recordes?
El primer cop que vaig conèixer el Pere Casaldàliga, el vaig saludar, sí, i ell, de fet, és una persona molt normal. Jo li deia a algú, diu, el Pere és que no fa res, i en canvi estàs molt emocionat. I algú em deia, home, algú farà. Diu, no, de debò que no fa res. És allò que parlem a vegades dels budistes, que està tan de moda ara i que em sembla fantàstic, francament. Però allò que del punt zero, de no fer res, d'estar realment aquí, la meditació... Evidentment, les grans filosofies totes arriben al mateix. I el Pere Casaldàliga, la potència tan gran que té, entre altres, és perquè està aquí, ara, amb tu. I només està aquí. I llavors tothom que està amb el Pere se sent important, perquè ell està amb tu, realment, en aquest moment. Per tant, això és una cosa molt diferent, molt nova, amb algú que ha curat molt aquesta precisió de la meditació, de l'estar realment aquí, del respecte pels altres, de ser tan pulcre amb tot i amb les exigències i amb el no callar res i en no demanar res i en no poder res. És realment molt, molt emocionant parlar del Pere. I coneixent el Pere Casaldàliga, més que he vist o sé, he comprovat que un pot ser radicalment i estrictament fidel als seus principis, uns principis molt acurats, molt, molt estilitzats i molt, molt treballats, tota la seva vida, totes les hores i tots els minuts i els segons del dia.
Això és molt complicat, eh?
Això és molt complicat.
Caram, això és un art.
I només pot ser molt fàcil, si no és impossible, d'alguna manera. No sé si se m'entén.
Sí, és a dir, no és clar. Que sigui fàcil, és que és tan fàcil que no hi caiem, no?
Segurament. En tot cas, el treball personal ha de ser profund i estricte per arribar a treure totes les portes, no?
A mi em feia la sensació de que havia de ser una persona molt taxativa.
Ho ha estat, evidentment. Evidentment, ho havia estat
molt... I s'hi ha anat tornant més o menys amb el temps?
S'ha anat tornant més, amb l'edat, més tou, diguem-ne, en el sentit tou, no se m'entengui malament.
En quant a la forma, però no...
En quant a la forma, no? Perquè ell havia sigut absolutament molt estricte. I em penso que has de tenir una disciplina molt estricta. Ell, per exemple, fa una meditació, l'oració de les 7:30, no? Ell està davant del rellotge, una estoneta abans, que és molt maco, perquè, clar, està gran, està amb el bastó. Llavors tu entres allà... I ell està davant del rellotge, així, hola, què hi ha? Et saluda, i fa una abraçada molt maca, molt propera, una abraçada molt de cor, i a menys un minut és el primer que s'aixeca. I és tots els dies així. A les 7:29 s'aixeca per dir, anem. per estar a les 7 i té una cosa molt militar, diguem-ne, no? Molt propera a les arts marcials, d'altra banda, no? I tot... Són aquestes coses que totes s'ajunten en el mateix, al final, no? Mm. Una cosa molt estricta per poder ser molt lliure.
Has dit una cosa abans que m'ha agradat, que m'ha cridat l'atenció, que era que tant l'Oriol Ferrer, el director, com tu, i m'imagino que com tants d'altres hi vau posar el cor... I vau posar el Paco Escribano, per suposat, no? Que es nota que hi heu posat molt al cor.
És inèmit, és només així es pot fer.
I a mi el resultat de tot plegat em resulta molt, molt bo, em resulta gairebé perfecte o perfecte, no ho sé, ho he de valorar, però vull dir que sembla que només es pugui arribar a aquest nivell fent-ho amb el cor com s'ha fet.
Jo penso que sí.
I a més, em pregunto, heu tingut algun entrebanc amb el rodatge o us ha vingut tot rodat?
Mira...
Valgui la redundància.
No és cap tonteria el que preguntes.
Estava... No, és que quan es fan les coses amb el cor sembla com que la vida t'ajuda, pues per sí. Això vull arribar aquí, no?
Pues sí, perquè és que Brasil, és a dir, és a São Félix de Araguaia, que està a 700 quilòmetres de qualsevol lloc habitat, com nosaltres coneixem normalment.
Quants habitants té São Félix?
No sé quants habitants té, no sé, uns quants mil, no sé, 10.000 o 5.000, o no sé, perquè és molt... s'han anat fent més extens, no? És tot molt baix, les cases molt baixes, però... Està a 700 quilòmetres, vull dir, has d'anar a São Paulo, no a São Paulo, no a...
Brasília?
A Brasília, i d'allà agafar una avioneta de 3 hores i mitja.
Avioneta d'aquest? Com la que surt a la pel·lícula?
Sí, aquella, sí, una com aquella, de 3 hores i mitja, i si no has d'estar un dia, més de 24 hores amb
pista autocar, forestal,
no? Pista forestal, no? Vull dir que és difícil arribar-hi. I fer arribar tot un equip des de Catalunya, tot un equip, tots els camions que es perdien, llavors passaven moltes coses dia a dia en el rodatge que semblava impossible que aquell dia que acabéssim el rodatge, que arribés el foco, que el llum arribés, que se n'havia anat. I semblava que no es podria fer i s'acabava fent tots els dies. Allò que dius, està la mà de Pere o de qui sigui darrere... dona-li més o menys poesia o més o menys religiositat a l'assumpte.
Però alguna cosa hi ha.
Però darrere, no? Ho vam fer i ho vam fer tot. I va anar molt suau alhora.
Va molt suau. El rodatge, però, té algunes escenes així complicades. A mi m'agradaria preguntar-te pel tema. Per exemple, hi ha un moment que tu et tires de la barca cap al riu i penses, mare meva, què deu haver-hi en aquell riu?
Mira, en el riu aquell, el riu Araguaia,
sí,
que dóna ganes de plorar només veure'l, perquè és que és d'una preciositat tan meravellosa que una de les coses importants de rodar allà és la natura, que és un altre personatge, un dels principals, no? La natura és una barbaritat, és una meravella i és una bestiesa. Quan estàs allà entens que està atacant la natura com s'està fent, és un sacrilegi realment, no? Això també ho diu el Pere, evidentment. Doncs en aquell riu hi ha jacarés, que són cocodrilos, hi ha piranyes i hi ha raies, que són dels més perillosos, dels tres.
Que tenen aquest fibló.
Que tenen un fibló que si tu els trepitges, te'l punxen i has d'anar directe a l'hospital perquè és molt fàcil que perdis la cama. I si trigues molt, doncs és per la vida, no? Llavors, es ficava al riu fins que la gent anava ficant al riu, els del poble, una miqueta... Sí, al final acabàvem tots nedant al riu cada dia. Llavors, era una època que, en principi, els jacarés no ataquen i no els veies.
Són grans o no, aquests cocodrils?
Són de 3 metres, sí. Sí, sí. Caram. I les piranyes, pues, no les veus, però els índios que estaven per allà, molts estan plens de mossegades. I llavors, l'últim dia que vam tornar amb autocar, vam haver de travessar 3 rius, i l'últim, que vam haver d'esperar una estoneta perquè vingués la barca a agafar l'autocar i transportar-lo, un es va tirar a un riu que no coneixíem, i llavors un altre també, al final ens vam tirar, no sé, 14 o 15, vam travessar el riu nedant, i el tio de la barca, que era un brasiler que estava allà, diu, però estan locos. No ho entenia, diu, però és que estan locos. I llavors deia, que hi ha jacarés, que hi ha piranyes. I nosaltres, amb l'aigua fins aquí, dèiem, no, ja, ara sortim. Ara ho estic dient, dic, hosti, no pot ser, jo no, no ho faria mai, això. I estava allà fent-ho. T'acostumes, estaràs allà i al final, doncs mira, no va passar res. Podria haver passat, francament.
La mà del Pere.
Deia, és que les piranyes normalment, si no hi ha sang, no ataquen. Però en aquesta època, que és l'època més baixa i més seca, comencen a atacar sense sang. Però, bueno,
caram,
allà vam estar.
Per tant, el riu aquell que et tires tu per agafar...
I el riu aquell que em tiro jo per agafar, un cadàver, Em semblava molt maca l'escena. L'escena té alguna cosa de molt també místic, no? La fa el cadàver, pujar-te així a la barca, el salvar, sí, aquella vida, no? Aquella vida, aquell mort, treure'l d'allà i donar-li nom i cos, no? Em semblava molt emotiva. I realment, deies també, aquella Perau era molt inestable. La pujarem, vam pujar aquell home que hi havia allà, amb l'Eduardo i jo, junts el vam pujar a la barca i vam tirar endavant, sí, sí. Per cert, quan el vam agafar...
Però hi ha truco o no? No es pot explicar.
No, no hi ha cap truco. No?
Val.
Per què?
No, pregunto.
No, no hi ha cap truco.
O de seguretat, o així, que no.
No, hi ha cap truco.
O sigui, si el cocodril de torn li dóna la gana passar.
I de fet, van dir... N'hi havia un per allà que es deia, com era? El Zubadir, no sé com es deia. Un home que tenia una veu així, no me'n recordo ara. Que va dir, bueno, vamos. I llavors, com vam arribar allà, al camp d'un... Els actors quasi mai et diuen res perquè no espantar-los i cobrir-te, no? I al cap d'uns dies t'enteres que aquell va dir, vamos, perquè va veure dos cocodrilos que van fer... Es van ficar cap a dintre.
Ai.
I vas dir, oh, hòstia, sort que no m'ho van dir.
I deies que va passar una cosa maca en aquella escena. No vas a dir alguna cosa així o no?
No, això.
Que quan
vam agafar el cadàver, dos cocodrilos s'havien enfonsat com per atacar.
Qui no hagi tingut ocasió, està penjada a la web de TV3, em sembla, no?
Suposo que es pot veure.
O sí. Fins fa 4 dies hi era, si no, em sembla que el diari ara l'està...
L'ha tret, sí.
L'està traient amb DVD. Sí. És molt recomanable, eh? A més, hi ha escenes d'acció també, hi ha escalafoc amb una, una població, hi ha trets...
Hi ha trets, és com un western religiós, sí.
És com un western, és veritat, no? Això qui deia? L'Oriol Ferrer, no?
L'Oriol Ferrer deia això, sí.
Clar, a més, arriba... Com ho explicava ell? Que arriba Pere Casaldàliga allà, que no hi ha ningú... Que tots són dificultats, no?
Sí.
Que allà els tiros són constantment, no?
Constants,
que estan a l'hora del dia.
Sí.
Vosaltres, la situació de tensió que hi ha i que s'ha explicat en la pel·lícula, d'alguna manera la palpau durant el rodatge?
No, durant el rodatge no la palpàvem, però és evident que nosaltres estàvem rodant allà, que tothom ho sabia, i que estàvem rodant la vida de Pere Casaldàliga. Per tant, estàvem de banda del Pere Casaldàliga. Allà, fins fa un any i pico, el Pere Casaldàliga se'n va haver d'anar de casa seu perquè el van amenaçar de mort.
Sí, cert.
Als 84 anys, amb un Parkinson tremendo que té el Pere, encara suposava un perill per la gent, no? La qual dius, mira, la força que pot tenir un home amb la seva paraula, no? I amb la seva acció i compromís, no? Vull dir que encara nosaltres estàvem a part d'ell, llavors l'últim dia hi havia un lío entre els indis i els fazendeiros, perquè el volien fer fora del seu terreny
als indígenes. Sí.
El Pere sempre havia defensat els camperols. Què van fer els fazendeiros, els de les hisendes? Estar d'acord amb els camperols i donar-los unes terres, per dir, no, aquí podeu estar. I entrar dels indis. Anys més tard, els indis va dir, això és nostre. El govern els hi va donar la raó als indis i el Pere li van dir... Els camperols van anar al Pere i li van dir, Pere, de qui és aquesta terra? Tu sempre ens has defensat a nosaltres. I el Pere diu, no, la terra era dels indis, que estaven abans que vosaltres. Les terres són dels indis, us n'heu d'anar. I llavors, clar, van tancar les carreteres i llavors no vam poder sortir per aquella carretera, l'equip, perquè sabent que veníem del rodatge de Pere Casaldàliga, ens podien haver cremat l'autocar i van dir, no, per aquí no podeu passar vosaltres. Hem anat fent un camí alternatiu.
Tot plegat és la mateixa zona on va passar tot,
sí,
no?
Sí, no, és exactament allà. No, és exactament allà. Vam rodar a São Félix, a Araguaia.
Sí, però vull dir, per exemple, totes les cases que es construeixen, que apareix dins de la pel·lícula...
Vam reconstruir una part per poder-les cremar i per poder-ho fer. I hi ha parts que estan rodades al lloc real, diguem-ne.
Brutal, l'escena al final apareixes tu plorant, caus de genolls, em sembla, si no m'equivoco, sí. perquè destruït la caserna, no?
La caserna, això ho va fer el poble, això és de debò, poble va cremar la caserna, va posar que allà, sí, són coses molt emotives i molt que parlen de la força d'un poble quan realment tot pren un sentit, no?
No tenim temps per més, ja passa, però ha estat rapidíssim, 20 minutets, pim-pam.
Sí, rapidíssim.
Eduard Fernández, moltes gràcies per venir a explicar el teu testimoni com a alter ego del Pere Casaldàliga.
Un plaer i moltes gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teamen.net/elcompromisciutadà. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estimat Enric Tintorer, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui estic content.
Mira que bé.
Sí,
digues, digues.
Hauries d'estar sempre.
A veure, Enric, ho estàs tot sovint, i quan per antena dius que no ho estàs és perquè estàs fent el número de la ràdio i dius que no ho estàs, però en realitat sempre estàs content.
Bueno, això és el que hauríem d'intentar.
Digues, va.
Escolta, m'ho voldria destacar un fet molt important, i és que aquest passat dissabte,
sí,
de 9:15 a 10:15 de la nit,
sí senyor, sí senyor,
es va celebrar a tot el món l'hora del planeta,
sí,
que ja coneixes, ja saps de què va.
Sí.
Centenars de milions de persones a tot el món, ajuntaments, empreses, institucions, els monuments, van prendre la decisió de quedar-se a les fosques.
De tancar el llum.
De tancar la llum, sí. I amb això també van fer molts ciutadans a nivell particular.
Sí, senyor.
Aquesta va ser l'hora del planeta, una iniciativa que va començar fa 8 anys, però que a poc va creixent, creixent i creixent.
Uh-huh.
És una mesura que es pren com a exemple d'estalvi energètic i també per cridar l'atenció dels governs i de les autoritats mundials perquè liderin amb més força i més determinació la lluita contra el canvi climàtic.
Mm-hmm.
I digues. Més important és que aquesta, sí, enorme participació mundial amb una iniciativa com aquesta demostra la gran capacitat que tenim els ciutadans i les institucions per generar canvis al món a través de gestos simbòlics.
Mm-hmm.
Això és molt important, sobretot perquè no s'està fent el que s'hauria de fer per lluitar contra el canvi climàtic, que pot provocar grans catàstrofes al món.
Oh, doncs en parlaves, fa poc. Digues,
sí,
digues.
I que han començat també.
Sí.
I és un exemple, això de l'hora del planeta, de la importància de l'activitat personal en defensa del medi ambient.
Mm-hmm.
L'important, però, és que això no es limiti a una hora a l'any, no?, a un dia determinat, sinó que pugui ser una actuació personal continuada i compromesa en defensa de l'equilibri de la Terra.
Clar, perquè si l'endemà els índexs de consum energètic o de pol·lució segueixen igual que el dia anterior,
pues mal ha guanyat l'esforç.
Clar, de poca cosa serveix.
Bueno, bàsicament per haver criat l'atenció als governs. Però, clar, els governs dediquen poc a la defensa del medi ambient i de l'equilibri de la Terra.
Uh-huh.
Per què? Perquè els governs i els països són la suma dels egoismes nacionals i dels egoismes personals.
Uh-huh.
I no podem destrossar la Terra, no podem destrossar el medi ambient. No només perquè deixarem una herència terrible als nostres fills i als nostres nets, sinó perquè estem destrossant el regal que ens ha donat Déu, el regal diví màxim que ens permet la vida i que permet el nostre desenvolupament personal, mental i espiritual.
Està clar. I físic, evidentment.
I físic, clar, clar. És a dir, defensar físic, el medi ambient és la base de tot.
Clar, és defensar casa nostra.
I el compromís personal, penso que és molt, molt important.
Mm-hmm. Enric, moltes gràcies per la teva aportació, per destacar aquesta notícia.
Sí, l'hora del planeta, que penso que ha estat un fet importantíssim.
Cada dia i en cada moment hauria de ser l'hora del planeta, no per tancar el llum, sinó per viure en consciència en tot això que està passant, eh?
Sí, senyor.
Gràcies, Enric. Una abraçada.
Una abraçada, Joan.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs amb ell, amb l'Enric Tintorer, posem el punt i final. Moltes gràcies, Enric, per la teva aportació. També a la Suamini Danda, que ens ha parlat de l'estrès avui en el seu poder dels petits canvis. I Jordi Carretero, a les vies de so, servidor que us ha estat acompanyant, Joan Ortiz, i recordant-vos quin és el lema d'aquest programa. Sigues tu el canvi que vols veure al món. I fins dilluns que ve, que vagi bé.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming.net/elcompromisciutadà.